Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Que seran uns minuts més tard, que ens falten a fer els esports.
Clar, el Barça, que més ha d'anar a agafar el tren.
Exacte. Imagina't si hi ha feina per fer. Gràcies, Abel.
Fins ara.
A 5:01, comencem ara sí, obrim
som
ja informació.
Som-hi, Los Angeles! Som-hi, Barça!
Aleix, cada dia no podem estar fent càntics de...
Tenim l'equip a Los Angeles, precisament. Què vols que digui, si no és som-hi?
Jo ja en tinc prou.
Quin glamour que té la gira americana!
Aleix Santacana, ja sabeu, l'espica del Camp Nou.
L'Aleix Santacana també va pels altres camps?
No, ve aquí a tocar els nassos, amb tots els respectes, Aleix, tocar els nassos tampoc no seria la frase.
Rocamora, no ens fiquem tontets!
Això mateix, això mateix.
Que arribarem a les mans!
Gràcies, Aleix, gràcies. Ves fent camí cap a Montjuïc, que això sí que jo aniria avançant.
Som-hi, Montjuïc!
Això mateix, això mateix.
Palau!
Deia que ara ja passa un minut de les 5 i és temps de recuperar l'informació del Barça. Abans parlàvem del Girona amb aquesta victòria 2-0 en el tercer partit de la pretemporada, no?
Sí, al final 2, sí, Savinho i Pablo Torre.
Això ja ho hem viscut, això ja ho hem explicat. Sí. Jo crec que ara ja podem avançar i anar al Barça.
El Barça que juga més tard, aquesta
imaginada. Que avui debuta, de fet, a la pretemporada. No ha pogut jugar encara per aquella gastroenteritis i avui sí que podrà jugar contra l'Arsenal.
El subcampió anglès, en efecte, a partir de quarts de 5 hora nostra, des de mitja hora abans, des de les 4, amb el Barça en xancletes. Per tant, avui comença el dia en què el Barça debutarà per fi en aquesta gira dels Estats Units.
Doncs mira, començant el dia, inaugurant una nova jornada nord-americana, tenim la Marta Ramon ja ben desperta. Bé. I amb il·lusió, Marta Ramon, com estàs? Bona tarda, bon dia per tu.
Hola, bon dia.
Ben desperta, ben desperta.
Insufles una energia, Marta... Ara, aquestes
home,
hores del matí, de veritat.
Em feu llevar a 8:15 i m'he d'esperar aquí mitja hora dissecada amb pijama, que no m'he pogut ni dutxar ni rentar les dents gairebé.
No, doncs, clar. Estàs plorant, ara sembla que plori.
Gairebé,
Lleva, una mica. Tenia media hora,
Que has dormit amb l'aire condicionat, que se't veu així una mica agafada.
Jo, a veure, en defensa de la Marta, t'he
no,
de dir que la meva veu...
és la meva veu de quan em llevo.
I
Rocamora ho sap, perquè hem tingut converses d'aquestes.
Què vols dir? Ah, d'acord, val. No,
perquè ell ja s'ha sorprès al llarg de la temporada en alguns moments que m'ha trucat i nota aquesta veu i diu, ostres, Marta, però és que és la meva veu de matí.
Que és la veu que tenim tots quan ens llevem. Jo no em llevo amb una veu allò del pequeño ruiseñor, vull dir que
potser s'hauria de llevar una mica abans i ja està.
Exacte. En fi, va.
Sí, a les 6 del matí, si voleu.
Encara acabarem malament avui, sí que tenia raó l'Aleixi. Escolta'm, Marta, va, explica'ns, última hora del Barça, a poques hores de disputar aquest primer partit de la pretemporada contra l'Arsenal.
Sí. Ui, perdó.
Avui potser és una mica pitjor que altres dies, que s'entén.
Va sortir que
sí. Es va acumulant el cansament.
A veure, explica'ns.
No entenc què està passant. M'estan donant aigua, imagina't. No, m'estan donant aigua, és real. Està passant.
Doncs que algú parli mentre ella va bevent una miqueta d'aigua, pobra dona.
Què anava ahir?
Clar, exacte, aquest és el tema, doncs amb qui dorm.
Clar, no?
Va. La meva companya de l'Avantguàrdia, Anaís Martí.
Home, quina veu fa l'Anaís avui?
L'Anaís, no, l'Anaís té una veu preciosa. No, no, que se ponga no, que ella té feina. Ella està aquí, està tancant el diari ja.
Va, Marta, escolta'm, última hora del Barça.
Doncs l'última hora del Barça passa per aquest últim entrenament que han fet aquestes darreres hores, l'han fet a l'LA Memorial Coliseum, recordem tota la plantilla ja recuperada de la gastroenteritis, i la gran il·lusió o la gran motivació que té aquesta estrena contra l'Arsenal és veure el debut de Gundogan. Tots els companys parlen meravelles d'ell, també l'staff tècnic està molt content de com està sent l'aterratge de Gundogan i tots coincideixen en destacar que n'esperen una adaptació molt ràpida, tenint en compte el seu passat al Manchester City sota la batuta de Pep Guardiola i també per la qualitat evident que té el jugador, o sigui que moltes ganes de veure aquests primers minuts de Gundogan amb la samarreta del Barça. Encara no veurem, per exemple, Íñigo Martínez, que continua arrossegant una fascitis plantar, sí. I per tant és l'única baixa anunciada pel partit, però sí, sí, hi ha ganes de començar a veure una mica de tast, de guspira, sobretot dels nouvinguts i també dels 7 joves que hi ha desplaçats aquí a Estats Units a la gira del Barça.
Insistim i recordem, aquest partit el podreu seguir en directe a la sintonia de RAC1 amb el Jaume Molló i companyia a partir de 4:45, el Barça juga en xancletes i ho fa a la sintonia de RAC1, per tant aquest Barça-Arsenal podreu saber com va aquí, amb les veus del Molló i companyia. Saps qui hi ha més per allà o no? Hi ha la Marta. Marta, tu hi seràs, no? La
home, sí, i millor veu que ara.
Home, clar, sí, sí. No, i serà molt millor. O sigui, estaré tot el dia bevent aigua, si fa falta, però us he de dir que d'aquí 2 hores ja tindré una veu millor, eh? Vull home, dir que Catalunya no pateixi.
Vols que ho comprovem? Que ningú,
clar, la truquem d'aquí una estona.
Que ningú no pateixi.
Jo me tomo una barretxa, si voleu, sí.
Una barretxa. Cap és que ens és igual, de veritat. Ens és igual.
Vicente.
Perfecte. Això,
és no, que no me'n recordava. Penseu que ara faré una piscina de cafè, també.
Ah, tocaito. Jugarà de blanc el Barça avui, Marta?
Sí, sí, estrena aquesta equipació, ja ens van dir que seria avui, i a veure què tal els hi queda, no? També serà curiós de veure.
Vamos a ver, porque esto es indignante. Esto es indignante.
Florentino Pérez?
No, es que es una vergüenza.
Sí.
Es una auténtica vergüenza.
Què li passa? Què vol ara? A veure.
Pues nada, ¿qué quiere que te diga? Pues que me voy a corillar contra el Barcelona, esto pasa.
Però per què es vol carallar amb el Barça ara?
¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Pues me voy a carallar por apropiación cultural.
¿Per què? No l'entenc quan parla aquest senyor.
Ratas.
Apropiación cultural.
Però tot això és per la samarreta, pel color blanc, és tot això, no?
La camiseta blanca ha sido y es siempre y será seña identitaria del Real Madrid. Es nuestra. És única.
Home, única, tampoc digui bestieses, perquè única no és. Vull dir, hi ha el Sevilla, i el València, i l'Stuttgart, que aquí al Barça el coneixem bastant, aquest cas de l'Stuttgart de blanc a les graderies.
Única, te digo. Sí. I el Barcelona, venga, hombre, es que les va caer la del pulpo.
Però si el Barça ja ha jugat de blanc, a més, en que dues èpoques diferents. Pa,
Javier.
Venga, fa 45 anys.
No vol saber res.
Que les voy a sacar hasta el último euro, aunque yo creo que esto ya lo han hecho otros.
Què fa ara?
Pablito.
Però qui és Pablito? Tothom truca avui aquí.
No sé.
Qui és Pablito?
L'Arena.
Qui va ser? Picasso? No. Pablito, campeón.
Pablo,
com estàs?
Escolta, mira, vagi.
Avui tothom truca aquí.
Sí, és com un locutori, això. Avui.
Tothom, però jo no puc, no?
Vol carallar. Un locutori i no de ràdio. Digui'm.
No, perquè et recordo que em vas dir que no podia fer servir el mòbil.
Sí, no, avui no és el millor exemple.
Avui,
Laia,
avui
no és el millor exemple.
No sé, un
també
TikTok,
tenim,
un Twitch...
Són gent amb trajectòria de, que creuen ells, no és el cas, però ells creuen, sí? Que ha arribat el moment de fer el que els hi roti absolutament. És el que veig que està passant avui aquí. Doncs
jo em sento igual, de que puc fer que em roti.
Però tu tens una edat i una trajectòria que no és la seva. Ells són president del govern espanyol, president del Madrid, i creuen que des d'aquesta poltrona poden abaixar-se els pantalons, treure allò que ja saps i fer el que els hi rota absolutament, cosa que no és el cas. Per tant, li agrairia, senyor Pérez, que agafi també la porta, com el senyor Sánchez, tots dos poden agafar i anar a trucar o al carrer o allà on sigui, d'acord?
Bueno, pues nos bajamos.
Sí, baixi. Gràcies.
I seguiremos.
5 i 20 minuts, basses, ràpidament. Juga el Madrid avui també, de fet, contra el Manchester United, no?
Sí, també aquesta matinada, una mica abans, i també aquesta tarda l'Espanyol, que s'enfrontarà a Les Palmes, a Marbella, amb Braithwaite, novament a l'expedició
anquilada.
Sí,
home,
sí.
Home.
Gir de guió inesperat.
Ha tornat.
Sí, al final, jo crec que més per una qüestió...
Què és aquest? He vuelto. He vuelto a l'Espanyol. Porque ayer me fui porque había humedad y se me riza pelo. Pero he vuelto.
¿Es Martin Braithwaite o qui ets?
Sí.
Perquè podria ser perfectament
no sabes cómo hablo,
el meu veí suec d'Altafulla. Jo tinc un veí suec allà a Altafulla.
Té raó, jo no sé quina veu fot.
No, sí, clar, però tampoc és aprofitar-se'n. Vull dir que, a veure, un moment, vull dir que ja et dic, podria ser Braithwaite.
No, soy, mirad YouTube, entrevistas. Soy yo. Soy Martin.
I ara estàs?
Anem a YouTube.
Bueno, tenía reservada mesa en Castelldefels hace tiempo.
I vas creure que era impepinable que havies de ser allà, no?
No contaba con ser pretemporada fuera. I volvim un dia.
No contava, però els jugadors ja ho sabeu, això, que quan comença l'estiu vosaltres heu de fer una pretemporada i
no
aquesta està anunciada fa mesos.
No caes.
No caes.
Com? No caes.
No
va caure.
No caes. ¿Alguna cosa más, Martín, a ti?
No, pues estaré por aquí todo el verano, si queréis que vaya entrando.
¿Pero por aquí, por dónde? ¿Con el equipo o con quién estarás?
No,
o sopant.
En versión iré y vendré desde
la... Farás una mica el que et roti, sí. También, ¿no? Que veig que avui és la norma.
Cojo avión mediodía, llego, intervengo en programa, vuelvo a la Marbella.
Perfecte.
O donde estemos, perelada, o donde estemos.
Mira, Joan Camí, tenim per aquí, no?
Sí, sembla que sí.
Un
Joan,
grande.
Bona tarda, sí, sí. Bona tarda. De fet, ara el teniu per aquí, el Martin Braithwaite, aprofiteu-lo perquè ja veus quin és el tema, és a dir, que no té gaire intenció de seguir les normes, aquest home.
No, i que si ens despistem pot tornar a marxar.
Sí, sí, sí.
Però avui no juga, no? Suposo, o si sigui, ja el càstig ja l'han aixecat. A veure, en principi no ha de jugar, segueix el càstig. De fet, va arribar ahir Martin Braithwaite a les 2 de la matinada. Us dono més detalls del viatge. Va viatjar en jet privat, uns 8.000 euros s'ha deixat.
Bé.
El bo d'en Martinet per viatjar des de Barcelona fins a Màlaga. Mm. I després el desplaçament, calculem aproximadament 10.000 euros. Li ha costat a Martin Braithwaite venir de Barcelona a Màlaga per reincorporar-se...
El sopar devia ser bo, perquè...
He contratat el catering.
Perdona?
He contratat el catering.
Ah, també he contratat el catering, vostè. Molt bé, perfecte. La veritat, hòstia, quin dia, eh? I són les 5 i 10 de la tarda, altra vegada, no? D'això, clar, tu, ell riu perquè marxa, el Bassa es diu, ara marxa, i li és igual tot.
Ja ens deixa aquí.
Ja porto unes horetes, ja. A les 7, eh, Joan, el partit?
Sí, a les 7 contra la Unió Deportiva Les Palmes. Avui, Xavi, qui ha parlat ha estat Luis García en una entrevista a TV3, i el tècnic blanquiblau ha anunciat severitat cap al danès, tot i que no se l'apartarà de l'equip.
No estará apartado del grupo. Vamos a tratarlo como una persona con contrato, pero sí es cierto que ha perdido gran parte de la confianza que él tenía dentro del grupo. Está claro que los egos son muchas veces desmedidos. No cabe duda de que se ha equivocado, de que ha faltado el respeto a una institución.
¿Cogorza?
No,
¿quién es este?
No, aquest era el teu entrenador, Martín.
Ah, Luis?
Luis García, sí.
No li coneixes la veu?
De moment.
Però diu que et castigarà, vull dir que diu que...
Vale, sí.
Va,
sí,
perfecte, sí.
Tengo en pizarra, no volveré a irme.
Perfecte. Molt bé, gràcies, Martín. Doncs, Joan, algun detall més?
Ja està, que no ha descartat que pugui jugar aquesta tarda. Per tant, segueix aquest documental tan apassionant de Martin Braithwaite amb l'Espanyol.
Vale, perfecte. Doncs gràcies, Joan. Cuida't molt, abraçada.
Que vagi bé.
Igualment, 4 minuts i un quart de 6. Ara sí que haurem d'anar cap a actualitzar-nos.
Sí, home, sí.
Que vagi molt bé.
Sí, sigui 11, eh?
Tinc la Bàrbara, que em sembla que deu estar ja...
Però abans d'actualitzar-nos, potser...
Espera, Bàrbara, un moment, sí.
Espera, que potser ens hem de refrescar una mica, perquè tots sabem que el millor gelat és italià. I si parlem de gelats italians, hem de parlar de Gelati Dino. Són italians, però nascuts a la Costa Brava i tenen una espectacular varietat de sabors, tots elaborats amb els millors ingredients de cada territori. Així podreu gaudir de mandarina de Sicília, avellanes del Piemont o iogurt de la Garrotxa. Aquest estiu, gaudiu de l'autèntic gelat italià amb Gelati Dino.
3 minuts i un quart de 6.
Estàs cansat.
Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Digues.
Esperant.
Com estàs? Va.
Després parlem.
Perfecte. Sí, després del programa, perquè ara hi ha feina. Tu en tens una mica. Per cert, Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs bé, tu?
Sí, estem.
Fantàstic. Doncs això, Bàrbara, Sitges incrementarà la presència policial als carrers els dies de més afluència de persones.
Sí, això després de la batalla campal que hi va haver el cap de setmana passat al carrer del Pecat, ple de locals d'oci nocturn. Una quarantena de persones van participar en una baralla on es van llançar cadires i ampolles amb la policia esquivant els cops. Per tot plegat, l'Ajuntament ha creat una taula de treball a l'oci nocturn per fer un seguiment del sector. Està formada pel mateix Ajuntament, actors vinculats al sector i també pels cossos de seguretat. El cos trobat a la platja del Miracle de Tarragona és el de la dona que va desaparèixer el 13 de juny als aiguats d'Ullastrell, al Vallès Occidental, concretament a la Riera de Gaià. La Guàrdia Civil ha identificat les restes a partir d'una anàlisi d'ADN dels familiars. La víctima anava en un 4x4 que l'aigua va arrossegar a la Riera. El conductor va morir i els bombers i els cossos d'emergència es van estar buscant diversos dies la dona desapareguda sense èxit fins que en van trobar el cadàver el 29 de juny. Els bombers alerten que cada vegada han de fer més rescats de muntanya, en bona part per la poca preparació d'algunes de les persones que es perden quan van d'excursió. De mitjana, cada dia n'han de fer 5, ho ha explicat al Monarracú l'oficial dels GRAE, Rafael Esteban.
Seria un tant per cent rellevant, perquè hi ha molta gent que sí, que és molt conscient d'on va i sap on va i es prepara, però també hi ha gent que no és capaç de ni tan sols de mirar una previsió meteorològica, que no té cap objectivitat de saber les seves capacitats enfront a la muntanya?
Segons l'històric de les dades, quan els bombers van assumir les competències per fer rescats de muntanya l'any 1985, feien 300 rescats cada any. Ara aquesta xifra s'ha multiplicat per 6. I al Regne Unit, el jurat ha declarat Kevin Spacey innocent de 9 delictes sexuals contra 4 homes. El jurat del Tribunal Londinenc de Southwark considera l'actor nord-americà no culpable dels càrrecs que se li imputen. Després de 12 hores de deliberació, el jurat ha pronunciat el veredicte. L'actor, que estava present a la sala, ha rebut la decisió amb llàgrimes, just el dia que fa 64 anys. Segons les víctimes, Spacey hauria comès els delictes sexuals entre el 2001 i el 2013 a diferents llocs del país. I ara sí, els esports, amb Marina Garrido.
El Girona ha guanyat 0-2 al Sheffield United en el seu tercer partit amistós de pretemporada. Enviat especial de RAC1 a Manchester, Miquel Agut.
És la segona victòria en tres partits de preparació disputats fins ara, en aquest cas contra un rival de Premier League. El primer gol l'ha fet Savinho i el segon Pablo Torre, tots dos a la segona meitat. El brasiler, a banda de fer un gol, ha tingut un paper destacat en el segon i ha rebut els elogis de Mitchell.
Hi ha impulsos que neixen de dins i altres que mouen tota una generació. Amb les noves ajudes fiscals i el pla Electrificant Espanya, ara el teu Cupra Born per 200 euros al mes durant 36 mesos. Entrada 12.987 amb 64 euros. Informa-te'n a cupraofficial.es.
Pensem que és un jugador diferent i per a nosaltres en l'1 contra 1 és un jugador molt hàbil i que pot fer mal a qualsevol rival.
L'equip gironí té diverses baixes per lesió, com per exemple la de Borja, que és la que amoïna més Mitchell per unes molèsties al peu. El següent partit de pretemporada serà dissabte, que ve encara la gira britànica al camp del Blackburn.
En una tarda en què qui també jugarà serà l'Espanyol, un segon amistós a les 7 de la tarda contra les Palmes a Marbella, i en Braithwaite novament a l'expedició Blanc i Blava. I el torn del Barça serà ja la propera matinada en el primer partit de la gira americana. Els de Xavi s'enfrontaran a l'Arsenal a Los Angeles a 4:45 hora catalana.
I al temps, les properes hores poden aparèixer alguns ruixats poc importants entre Osona, el Ripollès, la Garrotxa i la Selva. Demà a la tarda en poden descarregar de dispersos al Pirineu i al Prepirineu, però serà al vespre que arribaran precipitacions amb més cara i ulls a les comarques de Lleida, fins i tot amb algunes tempestes. Al final del dia, la pluja podrà afectar moltes zones de l'interior del país, tot i que baixen una mica les temperatures al Camp de Tarragona. A la resta, la calor s'intensifica, sobretot a les comarques de Girona, a Osona i al Vallès Oriental, on els termòmetres s'enfilaran entre 4 i 8 graus més que avui.
Inicia la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista. RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com tu i t'agrades.
Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC 1. Tots som
més
1. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. RAC 1. El món a RAC 1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu.
una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una revalora... Ai, ja ho direm, eh?
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Però el sergent Budi, que s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la tele de treball.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Ambudio.
RAC 1. Tots som 1.
Tens Ambudio també per aquí?
Si tinc aquí.
Estiu. Estiu a RAC 1.
Minuts passant d'un quart de sis de la tarda, és temps de passar la traductora de tota aquesta situació política que tenim sobre la taula i, per tant, d'analitzar, a més amb una veu coneguda, perquè segur que l'heu sentit moltes tardes. Ell és el Josep Maria Martí Rigau. Josep Maria, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tots.
Tens bona teca, eh? Bona teca a la taula tenim aquests dies, eh?
És que aquest estiu em sembla que serà un no parar, això, eh?
No podràs fer vacances.
Les faré parcialment, deixant sempre una estoneta per poder venir aquí.
Viràs, venim, que cada setmana tindrem una dosi de Josep Maria, i això, que passi la traductora i que ens vagi explicant amb l'experiència que té ell, doncs, què està passant, perquè, clar, ara estem en aquell moment tan inicial, oi?, que uns no volen dir gaire cosa, els altres treuen pit de que sí, que ho aconseguirem. De fet, totes dues bandes estan més o menys igual, que creuen que poden formar govern. No sé com acabarà.
A veure, jo crec que la banda de Feijóo va fent el mil homes, però sap que no té cap possibilitat en aquests moments. I això ho fa per la pròpia parròquia del Partit Popular, segons el meu punt de vista. Em puc equivocar, però jo crec que... És el que deies tu, experiència en tinc ara. Experiència en una situació com l'actual, no, perquè no hi ha precedents.
Clar.
Però ell, que ja ha començat a escoltar veus que el qüestionen, ja des de prou un principi, però ara encara més, doncs, esclar, ell es fa, sí, ho aconseguiré, miraré, parlaré. L'única opció que tindria, l'única, és... Que és el que està demanant ara, que el PSOE s'abstingués i el deixés governar. Però, esclar, si tu has fet tota una campanya electoral i abans, que si el sanchismo, que si el sanchismo, hay que derrotar el sanchismo... Ara, amb quina...
Has de demanar ajuda, clar.
I aquesta és una de les crítiques que li fan a l'Esperanza Aguirre, una de les coses que deien, això, però, clar, si convenç a la gent que el voti en contra del sanchisme, com ara ha de demanar-li al sanchisme que el deixi ser... Clar, és absurd.
Mm-hmm. En canvi, qui té més opcions a priori de poder... O almenys intentar-ho, és Pedro Sánchez, de forma de govern. En aquest cas, sí que els números aquí podrien sortir.
Els números podrien sortir. Ell, a veure, és un gat que sempre cau dempeus. Sí. Realment, el seu manual de supervivència és impressionant. I si algú pot ser, és ell. Ell va dient... ell i el seu entorn. Sí, no hi ha cap problema. Avui per Madrid es veu que anaven dient no, això de bloqueig i noves eleccions, ni parlar-ne, això no ho veig, jo personalment no ho veig tan clar en aquests moments, però ell va dient que sí, i escolta, és que cada vegada que fa una aposta l'acaba guanyant, per tant, ja en parlarem. De totes maneres, jo crec que se li posa bastant bé, passi el que passi, o faci el que faci just. Ara podem parlar amb més detall més endavant.
Sí.
Però, a veure, si realment aconsegueix com sigui, que Junts s'abstingui i que l'altre bloc, o sigui, Esquerra, BNG, PNB i Bildu, que ja ho han dit, més o menys, voten a favor de la seva investidura, ja està, no hi ha cap problema. En el supòsit que no aconsegueixi que Junts el voti, ell té, per la següent campanya, té un lema fantàstic, escolti, perquè vegin que jo... diàleg tot, però, esclar, hi ha punts que no puc traspassar.
Clar,
per tant,
si Junts
em demana més que el que jo puc donar, tot i que el que diu Vox i el PP, que jo els hi dono tot, no. Tot no, perquè Espanya, pim-pam. Per tant, prefereixo tornar-me a jugar amb unes eleccions. Clar, això són vots. Mm. Això són vots a favor. Vull dir que faci una cosa o una altra, d'entrada apareix amb més possibilitats.
Ara, parlaves de l'historial i de sempre caure dempeus que té Pedro Sánchez. La llista comença a ser llarga, eh? És a dir, que tenen 7 vidres els gats, eh? Jo crec que les ha fetes totes ja.
Mira, si això ho dic seriosament, eh? Sembla una frase feta, però és que estic convençut d'això. Si aconsegueix la investidura, que jo crec, sincerament, en aquests moments, jo crec que té un 80% o més de possibilitats d'aconseguir-la.
Ah, sí, eh? Apostes per...
O la primera o la segona, amb aquesta...
Sí.
Jo...
És a dir, l'escenari de la repetició d'eleccions no el veus gaire, gaire evident.
Bueno, depèn, haurem de veure si realment a Junts per Catalunya obliden part dels seus dirigents i dirigentes, obliden la... anar en contra sistemàticament, sí, i entren en el tomb de la política, en el moment de la política, perquè ara és el gran moment de la política. I Carles Puigdemont també, aquí té un gran paper a jugar, i ara no... dir no a tot ara no val. S'ha de fer política, i fer política és negociar, i negociar vol dir tothom ha de cedir una mica.
Sí, però... Sí, perdó, si aconsegueix salvar un altre cop els mobles.
Entrarà en els llibres i en els seminaris i en els màsters que hi hagi al món de ciència política i de tàctica política, aquest cas s'ha de parlar, és que és increïble. Jo aquí havia apuntat com un recordatori, no? Ell va superar, per mi, el primer, el més difícil va ser quan el seu propi partit, però dirigents del PES, de Felipe González, d'Alfonso Guerra i tal, se'l va carregar, vilment el va apartar. Recordem allà a la porta de Ferraz, on hi ha la seu central del PSOE, que hi havia gent, hi havia militants, hi havia periodistes, i de cop va aparèixer una senyora que ningú coneixia, i que ja, jo ni és que no se'n recorda ningú del seu nom, i va dir, tot el món de fora, Sánchez ja no pinta nada aquí, l'autoritat soy yo.
Ah, és veritat, clar, aquella senyora, sí.
Sí, ja no me'n recordo, ningú se'n recorda.
No, en absolut.
No va aparèixer mai més, ja, mai més. Què va fer Pedro Sánchez? Qualsevol altre. I això amb declaracions pomposes des de fora, de Felipe González, d'Alfonso Guerra, de José Bono, escolta, qualsevol altre vés a dir, mira tu, com el Casado i com tants altres en política. Me'n vaig a casa i s'ha acabat, ja està.
Verónica Pérez, es deia aquesta senyora.
Ai, mira, Verónica Pérez. Què deu fer, Verónica Pérez?
Mira, és una bona trucada a fer, aquests dies.
La única autoritat en el PSOE soy yo.
Imagina't. No se'n recorda ningú. Què va fer Pedro Sánchez? Va agafar el seu Peugeot 250 i va començar una volta d'Espanya.
Sí, senyor.
Començant per dos germanes, una població de Sevilla, que van allà, va posar unes caixes a la porta, no el deixaven entrar als locals, és que és molt fort, no el deixaven entrar als locals. Posava unes caixes a terra, feia mítings, escolta, va córrer a Espanya i ho va superar. Va tornar a haver-hi una votació de la militància i el van rehabilitar i va tornar a ser el secretari general. O sigui, això ja és supervivència absoluta.
Primera, primera.
Després aconsegueix, per primera vegada a la història de la democràcia, una moció de censura contra Rajoy, en aquest cas, prosperi. Uh-huh. Això ho va aconseguir ell. I no solament això, sinó que va haver-hi aquell ple famós que Rajoy ja... És que ni va, i com que ja veia venir la que venia, se'n va anar a un restaurant, en un bar allà al costat. Al costat no, però va estar a prop del Congrés. I Soraya Sáenz de Santa Maria, a més, va fer aquell gest per fer evident que Rajoy no hi era, i jugava les seves cartes, d'agafar el bolso, i la bossa, no?, i deixar-ho a la butaca d'en Rajoy. Perquè es veiés clarament que allà el president del govern no hi era, i que l'autoritat
era el PP. Sí.
Bueno, doncs ho va aconseguir. Tercera, va guanyar les dues eleccions de l'any 2019, perquè en la primera va passar una situació semblant a aquesta, us recordeu, les lluites Pedro, que ell va dir, jo com Pablo Iglesias no podré dormir si governo amb l'Iglesias. Escolta, va governar amb l'Iglesias i va dormir, suposo que...
Arriba la suelta, que diu ell, no?
Va resistir una cosa que va causar problemes i dimissions i problemes polítics seriosos a molts governants de tot el món, que és el tema de la pandèmia, la va gestionar, i se'n va sortir al revés. Va haver-hi més problemes a comunitats com Madrid, governades pel PP, on va haver-hi problemes d'hospitals, de mascaretes, etc. Se'n va sortir de la pandèmia. Aguanta i recupera econòmicament millor i de forma més contundent. I ahir el Fons Monetari Internacional ahir en parlava d'això i el felicitava. Els grans números econòmics del país superant la greu crisi internacional que provoca la guerra d'Ucraïna. I ara això, i ara aquestes eleccions, n'hi ha alguna més, però esclar, ja, no, com a mínim tenim 7 ja, no?
I és que a més, jo crec que són més de 7 les que porta, vull dir, aquesta seria la vuitena, que jo crec que ja...
Supera els gats.
Sí, absolutament, no, i a més, clar, el dia 29 de maig, oi, era l'endemà de les eleccions municipals, que havien sortit els resultats que havien sortit, que eren resultats nefastos pel PSOE. I surt Pedro Sánchez contra tot pronòstic... abans eleccions, diu que votarem el mes de juliol, i allà ja vam dir, home, és un clar, clara aposta al tot o res que fa aquest home. Però és que, pel que sembla, bé ja li ha anat, jo crec, perquè al final, PSOE, si s'hagués esperat potser uns minuts més, aquests resultats haguessin anat caient encara una mica més.
Mira, ara Pedro Sánchez té la presidència de torn de la Unió Europea, que la podrà desenvolupar en plenitud. I ell es va veure venir una cosa que segur que li hagués passat, perquè, a veure, Pedro Sánchez té raó ara, quan ha anat participant en actes electorals, a dir que realment hi ha una part de la mediàtica, de la premsa, ràdio i televisió de Madrid, que li ha de formar la imatge i que li ha... El que coneixem així com a caverna, no? Mm. La caverna, quan porten el barret polític, els mateixos, quan es posen la gorra de futbol, sí. Llavors és el Guardiola deia la central lechera.
Exacte.
Són realment, déu-n'hi-do, els Jiménez Los Santos, el Herrera, l'Alcina, en fi, déu-n'hi-do. I realment, tota aquesta gent l'ha tingut en contra, però ell veia que aquests i altres que s'hi afegeixen gustosament, d'aquí al desembre, que era quan tocava fer les eleccions, allò seria un degoteig que li trencarien la imatge, encara més. Seria una crítica constant que a qui acabaria realment desmoralitzant és a les pròpies bases socialistes. Durant 6 mesos escoltant aquest tio il·legal, ja hem superat allò del Frankenstein i totes aquestes coses, però d'aquests 6 mesos ell veia venir que li farien la vida impossible. Vostè és un perdedor a les municipals, horrorós, tal... I també va haver una altra cosa, va haver, home, si això ho faig ràpidament, això és tenir vista, realment. Mm. Si ara convoco les eleccions, durant la preparació de les eleccions i la campanya, es compliran els terminis perquè es constitueixin els ajuntaments i es constitueixin les comunitats autònomes que es van votar llavors, no?
Al
mes de maig. I, esclar, el PP necessitarà Vox a molts, o bastants llocs. I llavors ja veurà, la gent se donarà compte del que és el tàndem PP-Vox. Uh-huh. I realment, mirem el que ha passat a València, mirem el que ha passat a Balears i altres llocs, i això també ha ajudat a favor. Però, esclar, dius, té sort, home, té sort, però jo crec que...
Té vista. No, i també ha aconseguit centralitzar el debat de les eleccions en aquesta doble PP-Vox. Clar, Vull dir que el debat preelectoral ha anat per aquí.
Completament.
Tot arreu.
Completament.
Miri, parlant de patacades, ara parlàvem de la del PSOE a les municipals, però una altra és la dels partits independentistes en aquestes eleccions, a les generals de diumenge. La patacada, a més, és importantíssima, històrica. Et diria que, de fet, no deixa de ser una continuïtat del que ja hem vist en anteriors comicis, no generals, sinó, per exemple, municipals mateix. Com la llegeixes, aquesta patacada? També de cara a futur, Josep Maria.
Sí, aquí sí que realment els partits independentistes ara, especialment Carles Puigdemont, però els partits independentistes tenen una posició complicada i han de demostrar que saben fer política, no només queixar-se, no? Mm. A veure, l'independentisme ha perdut 650.000 vots i ha passat pràcticament del 50% a no arribar al 30%, un 27,5% em sembla que van treure en aquestes eleccions. Això és moltíssim. Mm. La CUP tenia 2 representants, Junts per Catalunya va treure 8, tot i que després va haver una cessió i amb el PDeCAT hi eren 4 i 4, però bueno, eren 8 inicialment, i 13 que tenia Esquerra. En aquests moments la CUP ja no ha tret representació i tant Junts com Esquerra en tenen 7. O sigui, la baixada és espectacular. Per això i tot, mira, la màgia dels números ha fet que especialment Junts per Catalunya tingui la clau de tot.
Sí.
La clau de tot, però també la clau del futur d'ells mateixos. Mira, Esquerra, des de les municipals, perquè a les municipals Esquerra va rebre més que Junts.
Sí.
És que Junts havia rebut a les anteriors, eh? I en les municipals més o menys es va mantenir la nit electoral. Després explicaré per què dic això. I Esquerra no, Esquerra va perdre 300.000 vots. El PSOE a tot Espanya va perdre 500.000 a les municipals. I es deia, oh, quina patacada. Però és que Esquerra va perdre 300.000
només
a Catalunya.
Sí, sí.
Impressionant. Ara, Esquerra, noi, es va moure, no sé si millor o més hàbil o el que sigui. I Esquerra té presència institucional pràcticament a per tot, a molts municipis. ahir va haver-hi el tema de la Diputació de Barcelona.
Sí.
Quan va acabar la selecció, la nit aquella electoral, la nit de la Constitució de l'Ajuntament de Barcelona, la tarda de la Constitució de l'Ajuntament de Barcelona, en Trias, que estava, evidentment, disgustat,
sorprès, sí.
Però al final va acabar dient: això és una cosa, però la Diputació de Barcelona hem de continuar estant allà presents. El PSC estava esperant que repetir i que hi anés... Però va haver-hi veus a Junts que, bueno, això no, amb el lleig que ens han fet, sembla que del sector de Laura Borràs, etcètera, no? Amb el lleig que ens han fet, doncs això no, doncs, no pot ser, la dignitat, mira, mira, la dignitat.
Es compten milions, la
home,
dignitat,
PSC, Comuns, que aquests apunten a tot el... Escolta, això és política, i Esquerra, però va passar també les diputacions, mira, les diputacions, la gent es veu com un organisme, així...
No en parlem mai. Normalment no en parlem mai.
I poder polític directe no en tenen, però gestionen molts diners. La Diputació de Barcelona supera els 1.200 milions d'euros. Després de la Generalitat és el màxim pressupost públic de Catalunya.
I això té una explicació del per què tenen aquesta partida tan multimilionària en les diputacions?
Jo no sé d'on ve.
Si la té, no la salta.
Sí, la té. A veure, gestionen a la província, és un ens provincial, i a la província fan doncs, les carreteres, arriben on els ajuntaments petitons, per dir alguna cosa, no poden arribar, doncs la Diputació els ajuda. Clar, hi ha ajuntaments grans que poden asfaltar carrers, poden posar enllumenats, i n'hi ha moltíssims. Catalunya té 947 municipis. N'hi ha moltíssims que són petits. Sant Jaume de Frontanyà, per exemple, aquest que és l'únic que va guanyar Vox.
Sí, senyor.
Amb sis vots, però va guanyar Vox.
Van votar 11, clar.
Viuen 30. Escolta, Sant Jaume de Frontanyà, si han de fer un enllumenat, un asfaltat, no poden, és impossible. Amb els impostos municipals d'aquests 30 habitants no poden.
Aquí ve la Diputació.
Doncs, escolta, la Diputació de Barcelona i totes les diputacions tenen aquesta capacitat, tenen diners, i llavors això què els hi permet? Això és exercici de poder, i a més és egoístament, també. Escolta, doncs mira, ja vindrà la Diputació i a tal ajuntament aquesta subvenció per fer un pavelló esportiu, per fer el que sigui. Reparteixen subvencions. Mm-hmm. I això, amigo, això és molt important. I reparteixen càrrecs.
Que també ho és.
Que també ho és.
Que també ho és.
Aleshores, Esquerra no, s'ha situat pertot. I a Lleida i a Tarragona podien haver fet una majoria independentista, Junts i Esquerra. Junts havia quedat per davant. Però al final... Esquerra pacta amb el PSC. El PSC està per tot i, escolta, va fent, però bueno, és que aquí en política tothom fa els seus interessos. I el més gros, per exemple, a Lleida, hi ha un diputat provincial que és del PDeCAT, surt de la mateixa matriu política de Junts,
sí, sí.
I acaba votant el pacte entre Esquerra i els socialistes, el PDeCAT. Això va passar també a l'Ajuntament de Reus. Esclar, i a la Diputació de Tarragona, exactament el mateix. I, esclar, Junts, amb aquesta postura de dignitat, per una banda, aquesta postura més de confrontació, que Laura Borràs i sembla, no?, que el sector més abrandat manté, i està perdent poder per tot. I, esclar, és que en política... En política cal tenir poder, perquè si no...
Gràcies per citar-me, senyor Rigau. Molt contenta. Dues vegades, senyor
Rigau. No se'n perd ni una,
No sé si ho has pogut escoltar. Sé que és un gran seguidor meu, que segueix la meva
tasca. I vostè ho ha rebut com un comentari positiu, aquesta doble citació.
És que el comentari, ara mateix, no sé quin era.
El nom l'ha activat i ja està.
Clar. Ja només que se senti Laura Borràs, vostè ja està contenta.
Sí, jo agraeixo, doncs...
Perfecte. No, doncs endavant, cadascú, no sé, només faltaria.
Jo crec que quan era la presidenta del grup parlamentari, la portaveu del grup parlamentari del partit a Madrid, doncs va fer una molt bona tasca. Quan era consellera de Cultura també va fer una bona tasca.
Gràcies.
Però, no, ho dic de veritat. Però, darrerament, com a mínim, se l'enquadra en la part del partit. El partit està més o menys dividit per la meitat. Això és una evidència. Sí. Ja, tot ve de quan van sortir del govern. I Laura Borràs i Aurora Madaula, que ara s'ha desmarcat una miqueta, i Dalmases. O sigui, hi ha un grup, que una mica eren els que va portar el Quim Torra al partit, que són més partidaris de la línia dura, de plantar cara i de buscar el col·lapse dels adversaris. És que els adversaris són molt forts, perquè és l'estat espanyol. I després hi ha una altra part, que és la més pragmàtica, que, home, Xavi Trias va fer tota una campanya sense parlar ni d'independència. Sí, sí. O sigui,
advertint-ho, a més, al principi de la campanya. És a dir, jo ho advertir, no penso parlar d'independència. Vull dir que això és una altra història.
D'independència ni de altres coses.
No. Ni del partit, quasi bé.
Va aprofitar i va dir, al principi de tot va dir, aprofitaré, si els resultats em són bons, per col·laborar per posar ordre al partit. Mm-hmm. Va dir això. Va guanyar, però no va ser alcalde. Llavors, i estava, el partit anava a fer, no tant una refundació com ara fa la CUP, sí. Però sí que estava disposats a mirar-s'ho bé, perquè la sortida del govern, clar, és que no fa pas tant, Junts, era el 50% del govern de Catalunya, i se'n van anar i van perdre també, això és una possibilitat de poder impressionant i de visualització. Ja no només la gent diu, és que els sous i tal. No és els sous, és la visualització. Tu has d'exercir el poder, sinó després cada vegada és més difícil. Mm-hmm. I ara tot està en mans de Carles Puigdemont. I ara és el moment que Carles Puigdemont actuï políticament. Jo veig Sánchez, els comentaris que ha fet, ell, el seu entorn, bàsicament, el veig molt tranquil. Puigdemont, jo crec que voluntàriament, i per alguna cosa ho va fer, que evidentment se m'escapa en detall, a la campanya electoral va dir, han vingut emissaris de Pedro Sánchez, i hem estat parlant.
En aquest estudi ell sí, no, evidentment, sí. Però sí que en un programa amb el Jordi Basté, al RAC1.
Exactament, sí, sí. Exactament. Per alguna cosa ho va dir. Mm-hmm. Això és política. Jo crec que Carles Puigdemont és un bon polític, i ara és el moment. És el moment perquè és que si no, si Junts va Esquerra va perdent vots, però mira, encara s'aguanta institucionalment. Junts va perdent vots, però és que no s'aguanta institucionalment, no té presència institucionalment. I la CUP ha sortit Albert Botran i ha dit, escolti, els resultats són els que són, això és un caos, per tant, jo plego, faig un pas al costat i refundem el partit, noves idees i nous dirigents. Així estan les coses pels independentistes, sí, sí. Perquè realment aquesta partida és molt... Aquest moment és molt important pel futur, evidentment, del govern d'Espanya, però també pel futur del sobiranisme.
Ara que traies el nom de Puigdemont, creus que estarà gaire còmode Pedro Sánchez havent de bregar amb aquesta situació?
És que...
Evidentment la d'afrontar, perquè no li queda una altra. Però clar, vull dir, tenim un historial amb Pedro Sánchez i amb Puigdemont, amb l'estat espanyol i amb Puigdemont, vull dir que el mateix Puigdemont amb una piulada de fa no gaire ho deia, és a dir, mentre m'estan reclamant per reobrir la... em sortirà ara el nom, la contraorde, l'euroorde, d'altra banda, han de venir aquí a negociar amb mi. Per tant, vull dir, aquesta doble situació com es planteja, com es menja?
Sí, però va ser la Fiscalia que va instar, però Llarena encara no l'ha activat.
Clar, però encara no hem sentit Pedro Sánchez referir-se al tema. És a dir,
i no ho dirà, jo crec, tampoc.
Jo crec que ho dirà.
No
ho dirà, això és l'estratègia política. I, en fi, has d'administrar, en política has d'administrar el que dius, però també els teus silencis.
Clar.
I bé, jo confio que no queda un altre, és que s'han d'entendre. Perquè Pedro Sánchez, jo, com us deia abans, penso que realment si ha de convocar... Bueno, no, ell no. Si s'han de convocar noves eleccions perquè no passen els dos mesos després de la primera de la Constitució del Parlament i del primer debat d'investidura i ningú ha aconseguit la presidència, doncs automàticament es convoquen eleccions i són 54 dies després. Això ens porta cap a gener-febrer. Finals de gener, primers de febrer, noves eleccions. Mai hi ha hagut unes eleccions al gener, mai.
Tampoc. Ah, no?
No, el juliol, l'agost i el gener mai hi ha hagut.
De calor a fred anem,
doncs, sí, vinga, clar, perquè consideren que el mal temps... No, això és seriós.
No, deixa estudiar, clar.
El mal temps, això retrau a la gent, perjudica... Però mira, ara el Sánchez ho ha fet el 23 de...
Potser per alguna cosa.
Bueno, però el nivell de partit... Si no fos per Catalunya, que va estar inusualment baix...
Sí. Sí, sí. 11%, diria, no? Que va ser una participació de menys de l'11%.
Exacte. L'espanyola va ser del 70 i alguna cosa. Sí. I després ha costat, amb Catalunya votant normalment, hem arribat a gairebé el 70, entre el 75 i el 80, que és una molt bona participació.
Un parèntesi amb això que estàs dient, de menys vots a Catalunya, creus que també és càstig a l'independentisme, aquesta abstenció?
Sí, estic convençut que és la majoria d'aquests vots, o bona part d'aquests vots, són independentistes. La gent, els sobiranistes, a veure, aquí la gent, no, això no és un interruptor de dir, mira, avui soc independentista, avui no. No, clar, la gent... Sí que pot evolucionar, però tampoc tan de pressa.
No canvies d'un dia per l'altre.
Fa molt poc, escolta, sortien centenars de milers de persones a les diades, o sigui, impressionant. I hi ha molta gent, notes, quan vas per aquests mons de Déu i la gent et parla i tot això, i veus, la gent està desmotivada bàsicament per les baralles internes. Esquerra, Junts, dintre de Junts, dintre d'Esquerra, la CUP... Això la gent... No hi ha cosa que castigui més els partits i els moviments que les discrepàncies internes.
Però és que si sumem els vots nuls, els vots en blanc i l'abstenció, guanyem. És que és així, vull dir, hem guanyat, l'independentisme ha guanyat. Només cal fer una suma.
No va ben bé així, això, Armínia. Vull dir que no pot atribuir...
A veure, és una obvietat.
No, això segons vostè, clar. Vull dir, però no pot atribuir a l'independentisme tota l'abstenció, tots els vots en blanc, tots els vots.
Bueno, potser hi ha algun. Yeah.
Potser n'hi ha 3 o 4.
No. Clar, 3 o 4.
Això no va ben bé així. En tot cas, per tornar ràpidament un parell de coses sobre Feijó i sobre el paper del PP en aquestes setmanes, mesos que duraran les negociacions. D'una banda, no tant del PP, sinó el paper de PNB. S'ha parlat d'aquesta possibilitat que el PNB finalment donés suport a Feijó, sempre i quan no hi hagués a l'equació, lògicament, Vox. Però sí, l'hem desactivat de ràpid, també, aquesta opció.
No, el PNB no, segur que no li donarà. A més, hi ha una circumstància, segur que no li donarà. A veure, li podria donar si no fos necessari Vox, però, esclar, és que si Vox es retira, els cinc diputats del PNB encara són més irrellevants. Mira, hi ha una circumstància molt important que fa que els partits bascos ara vagin amb peus de plom. I és que a la primavera hi ha eleccions. I llavors, Bildu, per primera vegada, ha passat al PNB i amb unes eleccions espanyoles, amb unes eleccions a les municipals. Bildu va guanyar Vitòria. Vitòria és la ciutat més, diríem, entre cometes, espanyolista i més de dretes d'Euskadi. Va guanyar Bildu. I un acord com el d'aquí de Tria, bueno, de Collboni, el PP va regalar vots perquè fos alcalde o alcaldessa una persona socialista. Després els socialistes li van tornar el favor a Pamplona. També el mateix, havia guanyat una Versale i per què no d'això? Li van donar amunt d'UPN, d'Unión del Pueblo Navarro, que és la marca blanca, és l'hacendado del PP a Navarra, marca blanca. Per tant, atenció a aquestes eleccions que s'acosten a la primavera, i això ha de fer que els partits bascos vagin amb molt de compte. Un error, perquè això seria... fer president el Feijó i que Vox després entrés, o Vox igualment amb el PP està governant a diferents comunitats. En fi, de la manera que ja sabem, això ara no s'ho pot permetre ni por a Somo, ni Bildu, ni PNB, perquè en aquests dos el que els interessa de veritat és guanyar o fer un bon resultat a Euskadi.
I l'altre és sobre Ayuso, aquest canvi de registre que li hem vist a Ayuso avui mateix, és a dir, avui sí que ha donat suport a Feijó quan ho ha evitat, diguem-ho així, a les últimes dies, ahir mateix, també passant de puntetes quan li preguntàvem per aquest suport a Feijó.
No creo.
No creo, no és passar de puntetes.
Perquè el normal és dir... Era un eufemisme.
Home, és dir, no, quines coses em preguntes, el nostre líder és el nostre candidat.
Correcte.
És que hi ha la nit electoral en el balcó, quan veies que tothom anava
de blanc,
normal, i allà, pam, surt de vermell, i quan sent els crits d'Ayuso, que a més es veu perfectament, i se'ls mira, i així amb un paper de ai, jo no volia tal, diu, gràcies.
I saluda així amb la mà des de baix, sense...
Que gràcies. Sí, en aquest moment el que has de fer és anar al teu candidat que està grogui i donar-li... Encara que en el fons a tu t'agradaria apunyalar-lo.
Sí,
el que s'ha de fer, això.
Política.
Ell està... Bueno, sí, però aquesta és política molt barruera.
Vols dir que li han tocat el crostó, potser, després, segur, no? I que avui ha hagut de sortir a dir, no, segur, tot el suport del món.
Però, bueno, ja ha parlat Esperanza Aguirre.
Això, ja n'hi ha prou,
no? Sí, ella, això, abans l'Armentera s'ha escoltat amb qui vosaltres, i deia, escolta, això ja està l'Armentera, que ho ha dit, té programat un acte cada dia, en premsa.
Sí,
cada dia farà una declaració. Mira, les coses com siguin. Després, a la gent, la Isabel Díaz Ayuso li pot agradar més, menys, la votaria, no la votaria, però s'ha de reconèixer que la tia té olfacte polític i escolta, que sap moure's, sap moure's per la seva finalitat, però sí, ho fa bé. Ara, em sembla que si el PP... Això acabarà, no sé si no és ara, o noves eleccions o com sigui, però això ja es veu que Feijóo, el recorregut ja... L'última setmana de campanya se li va fer molt llarga, i sincerament, si no aixeca el vol d'aquesta, l'AB Fènix no és, se'n tornarà...
No és Sánchez.
No és Sánchez. I aleshores sí, llavors hi haurà la premsa, la caverna i això, vinga, Ayuso. I crec, sincerament, crec que es tornaran a equivocar, s'equivocaran perquè al final... A mi anava molt viatjar, com sabeu, i per l'estranger, per Espanya, per tots els cantons. I comences a molts llocs a trobar gent que et diu, bueno, però, hosti, tu, aquests de Madrid, és que s'ho queden tot, aquest centralisme desaforat, no només mosqueja Catalunya i Euskadi, no, ja comença a haver-hi molts llocs que diuen, bueno, ja n'hi ha prou. I Ayuso, recordem que va fer aquella frase, n'ha dit moltes, no? Aquella de Espanya és Madrid, Madrid és Espanya. Mm-hmm. Això no és veritat, i hi ha molts llocs, hi ha molta... O sigui, jo dubto que ella a Madrid arrasaria. Però més enllà ja de Toledo, Calatayud i això, ja m'agradaria veure-ho, eh?
La mosca al nas ja tenen.
Ja m'agradaria veure-ho.
Josep Maria Martí Rigau, moltíssimes
Quines
gràcies.
Quines classes magistrals.
No, passada traductora.
El bé que m'he passat aquí amb vosaltres.
La setmana que ve més. Seguim parlant, a veure què hi ha.
Doncs,
sorpreses.
Tindrem idees de com poden anar els trets, perquè la setmana que ve s'ha de constituir el Congrés dels Diputats.
La que ve o l'altra és?
Ah, no, el dia 18.
El dia 18. És d'aquí dues setmanes.
Però la setmana que ve encara estarem en converses.
Exacte, encara estarem en passadissos.
Sí, que teòricament són discrets, però que tot es filtra.
Això mateix. Gràcies, Joan Maria.
Vinga, vosaltres.
Va, que passen 5 minuts de 3 quarts de 6. Una petita pausa i anem d'escapada. Aquells que estigueu per aquí, que no pugueu fer grans viatges, va, ara venen propostes per recórrer el país.
Versió estiu, amb Xavi Rocamont.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia. Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I és estiu, Et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Són 3:15 de 6 de la tarda i arribarem al punt de les 6, potser una miqueta més enllà i tot, però parlant d'excursions, d'escapades, al final és el que dèiem, durant l'estiu donem per fer que tothom se'n va de vacances i només cal anar als carrers
només
de les ciutats d'aquest país per veure que no, que efectivament hi ha gent que es queda treballant i que fins i tot no només no marxa, sinó que no té planificat fer-ho més endavant. I les escapades, per aquí a la vora, doncs acaben sent una bona manera de treure's el coquet que puguis tenir de viatjar i al final també d'esvergir-te, tu, que tot el dia, si no, tancat a casa i a l'oficina o allà on treballeu, doncs tampoc és plan. És per això que hem parit aquesta secció. Hem portat gent que està acostumada, que de fet s'hi dedica a això de les excursions i que ens expliqui alguna ruta per poder fer per aquí no gaire lluny, per aquí a la vora. Són la Debi Carrillo i el Sergi García. Avui començarem amb el Sergi García. La Debi ja l'incorporarem. Avui està estudiant-ho des de casa, en la secció.
Està escoltant i si li agrada vindrà després.
Exacte. No, jo crec que ho està fent per veure la setmana que ve acabar de rematar-la, saps? I avui diu, Sergi, vés cap allà i ja m'expliques com ha anat. Sergi, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Un aplaudiment.
Sí, com dius, la Debi es queda a casa perquè així la secció sou que va la menja més.
Ara, exacte.
I quan toca començar a mi...
Però es tracta d'això, no? De donar alternatives a la gent que es queda per aquí que pugui fer alguna coseta, tu.
Bàsicament, venim a salvar-vos l'estiu a vosaltres que estareu aquí pencant tot l'estiu.
Agraïts que estem.
I us proposarem sortides, escapades per tot Catalunya durant 6 setmanes. I la idea és que siguin sortides que pugui fer tothom, que siguin fàcils i res, agafeu les botes, motxilleta i començarem.
Això, l'equipació, botes i motxilla i ja està.
Res, coses fàcils que tothom pugui tenir a casa.
Tothom, jo també, perquè
sí,
saps...
Sí.
Persona gran, clar.
És una senyora d'edat, ja
l'edat mai.
No em facis pujar molt amunt, eh?
Una miqueta sí, Armínia, una miqueta sí.
Que... Una miqueta.
Bueno, sempre va bé treballar el
cardio. Per veure les articulacions.
I jo soc aquí per Armínia, sóc, també t'he de dir aquest sentit. Jo estaria més amb Armínia, segurament que amb altra gent d'aquest estudi.
Ara va al darrere de tot, però jo, eh?
Però molt.
Bueno, ho ha de ser l'últim sempre, no pateixis.
Això, perfecte. Va, doncs, on vols arrencar? Quina zona vols anar primer?
Començarem per la Cerdanya. És una zona que potser pot generar certs prejudicis.
Que guai, la Cerdanya, m'encanta.
Ara parlava de prejudicis, justament, Laia, però sí, digues.
No entenc.
Sí, ara ho entendràs, segurament.
Ara ho entendràs. No anem a aquesta Cerdanya, anem a una Cerdanya més profunda, més autèntica, més rural, per descobrir l'altra cara d'aquesta Cerdanya, que és una vall molt particular, és una vall única per la seva orientació d'est a oest, que fa que sigui una vall pràcticament única a tota Europa. I, a més, té una particularitat, ara que parlem de política, segurament ve d'això, que és una comarca que està dividida en dues províncies. Mitja Cerdanya és Lleidatana,
sí.
I l'altra meitat és Gironina.
Sí.
A més, a la part sud de la comarca trobem el Parc Natural del Cadí-Moixeró, que és un parc que ara fa unes setmanes han celebrat el seu 40 aniversari, i és un bon motiu per començar la secció anant a visitar el Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Doncs, escolta, doncs, si vols, comencem ruta.
Ja ens ha convençut.
Sí, no, tot el que sigui anar sense apretar gaire, insisteixo, eh? Vull dir, la primera fes mal tranquil·la.
Et veig preocupat.
Després podem anar a Llívia a prendre alguna cosa.
Mira, aquí també no? M'hi trobaràs, doncs. Armini, vostè també, no? Allà a prendre una cerveseta.
Perfecte,
allà,
jo... Sí, recuperar líquids.
Ara, això. Doncs va, la ruta en si, quina ens proposes?
La ruta que us proposo és un cimet mig oblidat.
A veure, cimet, eh? Val.
Sí, és un cim modest, no és dels cims més alts que podem trobar a la comarca, és el cim del Moixeró, que prou feines arriba als 2.000 metres, i és un cim que moltes vegades passa desapercebut perquè al costat té penyes altes de Moixeró, que és més alt, i ara amb la moda dels selfies, del postureo, pues queda més bé dir que hem fet penyes altes, que és un cim més alt, que no pas dir que hem fet el Moixeró. Aleshores, és un cimet...
A nosaltres ens agraden les alternatives, per tant...
Aquí anem. Un cim discret, però que té unes vistes molt xudes sobre el Pedraforca, sobre tota la part del Berguedà i una part de la Cerdanya per l'altre costat.
Perfecte.
Aleshores, aquesta excursió la comencem al Poblet de Riu, que és un poble que està just enganxat a la sortida del túnel del Cadí, i és un poblet molt petitonet, molt maco, amb una font, amb una aigua boníssima, i des d'allà agafarem una pista forestal amb el cotxe, pista en bon estat, i vaig estar la setmana passada, i... No cal 4x4, no cal cap cotxe espectacular, un cotxe normalet, podem arribar-hi bé. Passarem pel refugi del Serrat de les Esposes, que és un lloc on al baixar podeu parar a fer el vermutet, té una terrasseta que és una delícia. Us estic convencent aquí, eh? Aquí el vermutet ha sigut que clau aquí, eh?
Abans de continuar, deixa'm dir, aquesta ruta després la penjarem a xarxes del programa perquè la tingueu, perquè ara potser explicada es fa més complicat de visualitzar-la, després penjarem la fotografia.
Que no cal que la gent vagi anotant a casa, com si fos un dictat.
Ho pengem, qui vulgui, doncs, que la faci.
Sí, no, i nosaltres penjarem una opció de les 1000 opcions que hi ha per fer un moixeró.
Fantàstic.
Una facileta perquè Fantàstic. No et perdis quan pugis aquest dissabte a fer-la.
Genial.
Estàvem al cotxe encara, pujant per la pista, deixem el Serrat de les Esposes i seguim uns 5 quilòmetres més o menys de pista fins que se'ns acaba la pista forestal. Allà podrem aparcar al costadet. Uh-huh. I allà començarem per un camí fàcil, un sender ample, pel mig del bosc, podrem sentir ocellets, podrem, amb sort, veure alguna cosa de fauna.
Fauna grossa o...
No, la fauna més grossa que veuràs tindrà dues cames.
No cal portar espai d'esprai d'aquest de pebre, no cal portar, eh?
No trobarem ossos.
Ossos no n'hi ha, segurament.
No, en principi no. En principi no. El més gros que ens podem trobar és algun cavall o alguna vaca que estan pasturant per allà dalt.
Molt bé.
I això, el que sí que s'ha d'anar al tanto és que just abans d'arribar al cim, que arribem a un prat, allà podem trobar tora blava. La tora blava és la flor més tòxica d'Europa. Per tant, si no sabeu quina és, la podeu googlejar ràpid, veureu que és una flor molt, molt maca, molt característica.
Tora blava.
Tora blava.
Sí,
Busca. Si no la sabeu identificar, el millor consell és que no agafeu floretes per fer el ram de flors per la mama, deixeu-les allà, feu fotos i no les toqueu. I així ens estalviem disgustos, perquè, com us dic, és la més tòxica d'Europa.
És bonica, eh? Vull dir que... No, no.
Sí, és maca.
Que diu blava, però jo la veig així com de color lila, però sí. Deu ser depenent de...
Tora blava no l'havia sentit mai de la vida, aquest nom.
Però que ets especialista en flors, perquè depèn... Sí, comencen a parlar de flors, potser.
Domino bastant el tema i m'estranya que aquest no el tingués entre el meu diccionari, però vaja, ara ja la, ràpidament
ja la
l'afegeixo. Tora blava, molt bé.
Perfecte. No em portis un remet de tora blava.
No pateixis.
Doncs això... Arribarem al coll del Moixeró, que és un coll on tindrem unes vistes molt xudes, veurem el Pedraforca, el veurem girat, no us imagineu la típica foto del Pedraforca, perquè el veurem des d'un altre angle.
Ja som dalt del coll, doncs?
Estem al coll, no al cim.
Ah, val, perfecte.
Ho he passat ràpid,
caminant, ara?
Perquè és una estoneta mitjoreta llarga.
Ara molt... porta mitjoreta,
tranquil,
perfecte.
Va...